Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. 2 graus sota 0 a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i engaltem un divendres que comença novament amb el cel serè, però amb temperatures especialment gèlides. Atenció a les glaçades perquè un dia més estan a l'ordre del dia. Mapa de temperatures. Neus a 5 de 9. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com comença el divendres?
Doncs tenim un grau negatiu a Sant Feliu de Pallerols, 3 sota 0 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll, a Vic i a Das. Es lleven amb un grau a Castellfollit de la Roca i Anglès, 2 a Santa Pau i a Girona, 3 a Banyoles i a Vall de Núria i 4 a Figueres.
Anem a la previsió del temps per aquest divendres i mirant ja el cap de setmana amb en Dani Ramírez.
Bé, tampoc canvia el temps de cara a divendres. Sol, temperatures fredes de nit, agradables de dia o relativament suaus. No arribarem als 20 graus, però vaja, uns 15, 16, 17 les més altes, si està prou bé. I el cap de setmana, tot igual, temperatures fredes de nit i de dia lleugerament més altes. Com a novetat en el pronòstic, és possible que a partir del dia 6 o 7 de febrer tinguéssim més aire fred i també una mica de llevant. Això portaria pluges, especialment cap a la costa, i seria un canvi de situació. Insistim, falten dies, eh? Cap allà al 6 o 7 de febrer. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia, la Fundació Encolliga de Girona ha atès gairebé 300 persones de la Garrotxa durant aquest 2022. En total, els ha ofert 1.886 serveis de diferents tipus. El de psicologia és el més abundant, amb més de 200 atencions. El suport als malalts, però també a les seves famílies, és una de les tasques més importants de la Fundació. Aquest dissabte celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i, entre les novetats, presenten unes sessions dedicades a la sexualitat en el procés del càncer que comencen la setmana que ve. La vicepresidenta de la Fundació Encolliga de Girona és la Montse Alsina.
Tu, per exemple, et trobes amb altres persones que han passat per un mateix procés que tu, ja sigui com a acompanyant o com a afectat, com a malalt, i llavors dius, ostres, mira, jo en aquell moment em va passar això, no? Vaig trobar a faltar, doncs, que, no sé, vaig perdre la libido sexualment, la sequetat, i clar, tu tens el metge oncòleg, que bàsicament ell està pel que està, vull dir, i no és aquest el seu tema. Llavors, clar, no saps a qui preguntar-li ni com, no saps com afrontar-ho, no? I llavors vas recollint i vas veient que tothom majoritàriament li està passant el mateix dia.
A les comarques gironines, durant el 2022, la Fundació Encolliga ha ofert 5.200 serveis de psicologia, 4.300 de fisioteràpia i un total de 3.500 persones han participat en els tallers de formació. A banda de la salut, aquests dies és notícia el bicicarril de la Rodona. L'Ajuntament d'Olot creu que el tram de carril bici de la Rotonda de la Rodona és la millor opció. Ho ha explicat el regidor de Mobilitat d'Olot, Agustí Arbós.
Tot per una solució que també proposa aquests informes europeus que parlen de fer aquest cercle central. No és un carril bici, és una senyalització en pintura horitzontal que té com a objectiu visibilitzar el pas de bicicletes. I el que està recomanant aquesta senyalització és que les bicicletes passin per dins la rotonda com un cotxe més, compartint l'espai amb els vehicles de motor i d'aquesta manera visibilitzant que allò és un espai compartit, donant seguretat tant a les bicicletes com també ajudant els cotxes a que prenguin consciència de que cada vegada poden passar més bicicletes per aquest espai.
El regidor de Mobilitat ha sortit al pas de la polèmica generada aquests dies a través de la xarxa social sobre aquesta qüestió i ha reconegut que és una imatge que pot impactar i que s'haurà de fer pedagogia. Bé, estem a precampanya electoral. L'empresari David Coromina es presentarà a les eleccions municipals com a candidat a l'alcaldia d'Olot i ho farà amb les sigles d'Olot Més, una candidatura integrada per diferents professionals de l'empresa privada i que s'empara sota les sigles del Bloc Nacionalista de Catalunya. Diuen que han decidit presentar-se perquè consideren que Olot ha perdut pistonada.
Entenem que amb l'actual equip de govern se'ls estan plantejant projectes i ells sempre estan amb el ja m'ho pensaré, i passen els dies, passen les setmanes, passen els mesos, i quasi bé, gairebé a passar la legislatura, i la veritat és que, a part dels projectes que ja estaven avançats i previstos en l'anterior legislatura, aquesta tampoc hem vist un dinamisme amb nous projectes. I el mateix podríem dir per l'oposició, que també té l'obligació de treure temes, de presentar propostes i de fer collot millor, i també hem vist que a nivell d'oposició tampoc es treuen temes.
Nova candidatura, doncs, de cara a les properes eleccions a la ciutat d'Olot i a la Vall d'en Bas, l'actual alcalde aspira a un tercer mandat. Lluís Amat ha anunciat que es torna a presentar a les eleccions municipals, però ja ha avançat que al cap de 2 anys farà un pas al costat. Ho justifica d'aquesta manera.
Jo hi seré 4 anys, és a dir, no fujo, és a dir, segueixo formant part de l'equip de govern, si la gent ens fa confiança, i aleshores la idea és poder fer aquest relleu i acompanyar aquesta persona els altres 2 anys, però com a alcalde és una mica, són 2 anys també que ve a dir, escolta, ben 18, volem mantenir-ho, hi ha 2 anys de parèntesi que s'han parat, recuperem aquests 2 anys que no s'han pogut, que fem molta feina igualment.
Lluís Amat no ha volgut pronunciar-se sobre qui serà el seu relleu passats aquests 2 anys. I més enllà de la precampanya electoral, l'Ajuntament d'Olot qualifica d'intolerables els fets succeïts durant la festa de Sant Tomàs d'Aquino. El primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Vaireda, ha explicat que la policia municipal ja està en el procés d'identificar les persones que van protagonitzar diferents robatoris i aldarulls al centre de la ciutat.
Sembla que és intolerable que això pugui passar a la nostra ciutat, no ens agrada gens. Ho hem parlat amb la policia, la Mariona, el regidor de Seguretat, directament ha donat aquestes instruccions i esperem en els propers dies doncs, poder parlar tant amb els joves com amb els seus pares, perquè, com dic, no ens volem acostumar que a la ciutat d'Olot la gent no pugui sortir, els joves no puguin sortir, que els pares que tenim fills adolescents haguem d'estar intranquils. I, per tant, missatge de tolerància zero amb aquest tipus d'actituds.
La festa de Sant Tomàs d'Aquino es va celebrar ara fa exactament una setmana, divendres passat, al Firal Petit. I avui també anirem fins a Mieres, perquè els veïns i veïnes del municipi ja poden tornar a mirar l'hora del rellotge de l'església de Sant Pere i sentir el repic de les campanes. En els últims 6 mesos això no ha estat possible perquè el mecanisme del rellotge es va fer malbé. Des de l'Ajuntament van demanar al bisbat, que és el propietari de l'edifici, que ho arreglés, però davant la negativa del bisbat, l'Ajuntament ha decidit tirar pel dret. Escoltem l'alcalde del municipi, Enric Domènech.
Costa d'entendre quan veus les inversions que a vegades fan amb altres elements patrimonials, no? I tenim la sensació que els som una miqueta a la perifèria, que estem en terra de ningú, que és un patrimoni que a vegades valora més el poble que el propi bisbat. Vam insistir, les portes també se'ns van tancar ràpid, jo entenc que no es devien pensar, vull dir, devien pensar que pagaríem i callaríem, com deu fer la majoria d'ajuntaments, i per tant ja s'ha solucionat el problema. I aquí l'única diferència és que hem fet públic assumir aquesta despesa. Nosaltres no és tant per l'import, sinó pel fet de que pensàvem que no havíem de ser nosaltres qui assumíssim la despesa.
I de Mieres marxem cap a la Vall de Bianya, perquè el farro es consolida com un producte a l'alça perquè és apte per celíacs. Aquest cap de setmana serà el protagonista a la fira que han organitzat en aquest municipi garrotxí. Productors i experts mostraran les seves potencialitats amb el farro com a principal protagonista. Escoltem precisament la Dolors Pedrosa, és una de les productores.
Té una de molt principal per diferenciar del blat, perquè penseu que és un dels pocs cereals, el blat de moro, que no té gluten. Recordem, o per la gent que potser recorda, tots els productes que no tenen gluten en aquest moment són, i per sempre, són els de la gent que són celíaca, i n'hi ha molt pocs d'aquests productes.
I els que necessiten molta energia són els jugadors de la Unió Esportiva Olot. I és que aquest cap de setmana tenen un partit transcendental. Només un es podrà il·lusionar. L'Olot i l'Ebre afronten una autèntica final per sortir del pou. El penúltim i el cué es trobaran diumenge a l'estadi municipal en un partit que suposarà el debut d'Albert Blázquez de la banqueta. Com que Íñigo Arriola no té el títol de tècnic, el club ha decidit que l'excapità sigui finalment el primer entrenador de la formació. Blázquez i Arriola entrenen amb tota la plantilla disponible i esperen, han, de fet, de guanyar aquest proper cap de setmana.
Jo entenc que es digui això, no? Que realment la situació és la que et porta, que sigui una obligació, no? Però tots són una obligació. No em faràs de res de guanyar l'Ebre i perdre Mestalla, o de perdre amb l'Ebre i guanyar el Mestalla, no? Al final és el mateix. Estarem allà mateix, pensem en només el partit del cap de setmana, 3 punts, després ja pensem en el següent, que serà una altra obligació, i 3 punts, i de 3 en 3, no mirar més enllà.
L'Olot Ebre, corresponent a la tercera jornada de la segona volta, es disputarà aquest diumenge a l'estadi municipal d'Olot a 4:45 de la tarda, com sempre, des d'una hora abans a l'antena de Ràdio Olot. I l'equip de waterpolo del Club Natació Olot juga la temporada aquest dissabte. Els olotins s'enfrontaran al Manresa, líder del grup, en un partit clau per aconseguir classificar-se pels play-off i pujar a segona estatal. No només val la victòria, sinó que l'Olot ha de guanyar per 2 o més per aprofitar el gol a Beraix. En parla l'entrenador de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot, és en Jan Ivern.
Bé, com tu dius, és probablement el partit més important de la temporada. Ells no han perdut cap partit, nosaltres l'únic partit que hem perdut va ser contra ells a casa seu. Arribem bé, els dos equips arriben bé, vull dir, fa moltes jornades que no perdem cap partit, que no perdem cap punt. Arribem pràcticament igualats de forces, que cada setmana es decidirà tot partit clau, i a partir d'aquí també hem d'intentar no fallar.
El partit clau començarà a 6:45 de la tarda a les instal·lacions del Club Natació Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Hola, bon dia. A la ciutat d'Olot la circulació en aquests moments és normal. Si bé s'espera en moments puntuals un possible augment en el trànsit. Però avui trobarem ocupacions a la via pública, a la ciutat, a la carretera de la Canya, a la plaça del Mig, al carrer Castellà Llobera, a l'avinguda Visaroques, a l'avinguda Reis Catòlics, al carrer Verge de la Guia i a l'avinguda Sant Jordi 156 amb carrer Pintor Llimona. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que passin un bon dia i un bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
5 minuts més!
Final, 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 final a la Josep Jó! Ben tornada, victòria! Benvinguda a casa! La Josep Jó de peu! I per fi tornen els 3 punts al caseller de l'hoquei Olot!
És descrit de les parets!
3 jornades després, l'hoquei Olot va tornar a guanyar. I ara no es vol aturar. Aquesta setmana, viatge a Galícia a la recerca de la segona victòria consecutiva. Dissabte, en directe des de La Corunya, companyia de Maria, hoquei Olot. A les 7 de la tarda, la prèvia, i a 8:15, el partit, amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Entrem en matèria. La Fundació Encolliga de Girona té gairebé 300 persones de la Garrotxa aquest 2022. En total, els ha ofert 1.886 serveis de diferents tipus. El de psicologia és el més abundant, amb més de 200 atencions. El suport als malalts, però també a les seves famílies, és una de les tasques més importants de la Fundació. Aquest dissabte celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i entre les novetats presenten unes sessions dedicades a la sexualitat en el procés del càncer que comencen, Neus, aquesta setmana que ve.
Aquest any, la Fundació Encolliga de Girona ha atès 293 garrotxins i garrotxines, dels quals 211 han passat pel servei de psicologia, 58 han rebut material divers, 19 hi han acudit interessats en la cosmètica oncològica i 17 han rebut fisioteràpia a domicili. En total han fet 1.886 serveis a la comarca que demostren una vegada més la necessitat de l'entitat per totes les persones que pateixen un càncer i també les seves famílies. La vicepresidenta de la Fundació Encolliga Girona, Montse Alsina, ha explicat a la finestra d'Olot Televisió que l'entitat està formada totalment per voluntaris, gràcies als quals ampliaran les instal·lacions a causa de l'èxit de les seves activitats. Entre els tallers que estan duent a terme n'hi ha un dedicat a l'alimentació durant el procés de la malaltia. Com a novetat, aquest dijous s'estrenaran un de nou per parlar obertament de sexualitat i càncer. Alsina explica com va sorgir la idea.
Tu, per exemple, et trobes amb altres persones que han passat per un mateix procés que tu, ja sigui com a acompanyant o com a afectat, com a malalt, i llavors dius, ostres, mira, jo en aquest moment em va passar això, no? Vaig trobar a faltar doncs que, no sé, vaig perdre la libido sexualment, la sequetat, i clar, tu tens al metge oncòleg, que bàsicament ell està pel que està, vull dir, i no és aquest el seu tema, llavors, clar, no saps a qui preguntar-li, ni com, no saps com afrontar-ho, no? I llavors vas recollint i vas veient que tothom majoritàriament li està passant el mateix, dia, doncs aquí hem de fer alguna cosa, no? I també reculls de les infermeres, perquè les infermeres també tenen un paper molt important en el procés d'un càncer. I elles també et diuen, ostres, mira, tenim aquest tema que pensem que pot ser important i fer-hi front.
La sessió dedicada al càncer i la sexualitat ja té totes les places plenes en els propers 15 dies. La repetiran periòdicament. Alzina, que va perdre la seva parella d'un càncer, ha destacat l'esforç dels metges per tractar la salut emocional en un procés com el seu. Des de la seva experiència també ha explicat que sovint amb l'actitud no n'hi ha prou.
Com ho has d'afrontar? Jo crec que dintre la mala notícia que és quan et diuen que tens un càncer, perquè encara que pensem que no, per mi és una molt mala notícia, intentar viure-ho de la millor possible perquè el procés sigui el més lleu, el més bé que puguis estar, perquè és que és una paraula molt dura, eh? Uh-huh. Estàs en xoc, eh? Quan t'ho diuen és, tant com a pacient, jo per mi, eh? Jo parlo amb pròpia d'allò, estàs en xoc, eh? Hi ha moments que no saps on estàs, eh? No sé, és dur.
En aquest Dia Mundial de Lluita contra el Càncer, la vicepresidenta d'Oncolliga destaca la importància de mantenir una bona qualitat de vida mentre dura el procés i ajudar la investigació independentment de que estiguem afectats o no per aquesta situació.
Que sobretot no es desanimin, perquè sí que hi ha hagut moltes persones que han perdut la vida, però d'altres han ajudat, i que des de la gent que no patim aquest procés, el que hem de fer és intentar millorar la qualitat de vida i l'investigació. No n'hem parlat, però és molt important la investigació.
Ajudar a la investigació.
Hem d'ajudar tots aquests professionals que deixen la pell investigant, perquè molta de la gent que potser ara està aquí, si no hi hagués la investigació no hi seria, per molt que nosaltres intentéssim millorar aquesta qualitat de vida, si no hi ha investigació no anem enlloc.
A les comarques gironines, durant el 2022, la Fundació Oncolliga ha ofert 5.200 serveis de psicologia, 4.300 de fisioteràpia i un total de 3.500 persones han participat en els tallers de formació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de mobilitat. L'Ajuntament d'Olot creu que el tram de carril bici de la rotonda de la Rodona és la millor opció. Ho ha explicat el regidor de mobilitat Agustí Arbós després de la polèmica generada aquests dies a través de les xarxes socials. Arbós ha defensat que el carril bici pintat enmig dels dos carrils de la rotonda és simplement una senyalització. El regidor de mobilitat també ha reconegut que és una imatge que pot impactar i que a Roger Isern ara se n'haurà de fer pedagogia.
Fa temps que Olot s'aposta per la implementació de trams de carril bici al centre de la ciutat i per fomentar la mobilitat sostenible. L'última acció d'aquest tipus ha estat la creació del carril bici de les Tries, que uneix el barri de Sant Miquel fins a les instal·lacions del Club Natació Olot. La polèmica s'ha generat després que aquest darrer cap de setmana es pintés una senyalització enmig de la rotonda de la Rodona, que separa el carril intern i l'extern, i que genera la confusió de ciclistes i de conductors. El regidor de mobilitat és Agustí Arbós.
S'opta per una solució que també proposa aquests informes europeus, que parlen de fer aquest cercle central. No és un carril bici, és una senyalització en pintura horitzontal que té com a objectiu visibilitzar el pas de bicicletes, i el que està recomanant aquesta senyalització és que les bicicletes passin per dins la rotonda com un cotxe més, compartint l'espai amb els vehicles de motor i d'aquesta manera visibilitzant que allò és un espai compartit, donant seguretat tant a les bicicletes com també ajudant els cotxes a que prenguin consciència de que cada vegada poden passar més bicicletes per aquest espai.
El regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot ha afegit que la senyalització del carril bici a la rotonda de la Rodona és la millor opció en aquests casos. Es basa en l'estudi Presto de referència europea. En aquest document hi ha un apartat centrat en la mobilitat a rotondes i el senyal horitzontal del carril bici de la Rodona és, segons aquest aquestes dades el que provoca menys accidents. Arbós insisteix en la vessant pedagògica d'aquesta senyalització.
El que vol és mostrar aquest pas de bicicletes per l'espai i que, per tant, no vol dir que la bicicleta hagi de passar per dins d'aquell fragment de pintura pintat, ni que els cotxes no l'hagin d'evitar. De fet, les línies són discontínues, allò és un espai compartit, els cotxes hi poden passar per sobre. És un element, sobretot, això, de senyalització que visualitzi la bicicleta per donar-los més seguretat, que al final és l'objectiu de tota aquesta actuació.
El tram pintat de carril bici a la rotonda de la Rodona d'Olot és una de les noves actuacions a la zona, on també es pintarà un tipus de senyalització similar a l'Avinguda Girona, amb el clar objectiu de conscienciar la població de que els ciclistes també formen part de la carretera. El regidor de mobilitat ha sortit al pas de la polèmica que la senyalització de la rotonda de la Rodona ha provocat a les xarxes socials aquesta darrera setmana.
Estem en precampanya electoral i ara més que mai. Recordeu que les properes eleccions municipals estan previstes pel mes de maig, o sigui que ja es comencen a fer públiques algunes candidatures. Hem conegut al llarg de les últimes hores que l'empresari David Coromines presentarà les eleccions municipals com a candidat a l'alcaldia d'Olot. Ho farà amb les sigles d'Olot Més, una candidatura integrada per diferents professionals de l'empresa privada i que s'empara sota les sigles del Bloc Nacionalista de Catalunya. Diuen que han decidit presentar-se perquè consideren que Olot ha perdut pistonada. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
La candidatura d'Olot Més està integrada per un grup d'olotins i olotines que consideren que Olot està estancada i que ha perdut iniciativa. Liderada per David Coromina, pretenen donar resposta, diuen, a la falta de lideratge que, segons ells, té el govern actual.
Entenem que amb l'actual equip de govern se'ls estan plantejant projectes i ells sempre estan amb el ja m'ho pensaré, i passen els dies, passen les setmanes, passen els mesos i quasi bé, gairebé ha passat la legislatura, i la veritat és que, a part dels projectes que ja estaven avançats i previstos en l'anterior legislatura, aquesta tampoc hem vist un dinamisme amb nous projectes. I el mateix podríem dir per l'oposició, que també té l'obligació de treure temes, de presentar propostes i de fer que Olot millori. I també hem vist que a nivell d'oposició tampoc es treuen temes.
Coromina ha explicat que Olot Més és una candidatura vinculada al Bloc Nacionalista de Catalunya, un partit de centre liberal i conservador que, segons ell, vol aportar projectes vius per a la capital de la Garrotxa. A més, aposten per la recuperació del centre de la ciutat i de l'oci nocturn. La candidatura, que es presentarà a les eleccions municipals d'aquest maig, assegura que vol crear un ecosistema de més de 1.000 llocs de treball qualificats i incidir especialment en la seguretat. En aquest sentit, llença aquesta proposta per evitar ocupacions il·legals.
Per exemple, hem dissenyat, un dels meus projectes o de programes que hem dissenyat és el que serien les escales segures. Hi haurà les escales que els veïns tinguin preocupacions de possibles ocupacions o de que hi hagi algun tipus d'activitat fosca o que tinguin algun tipus de sospita, que entraran en un programa que la policia municipal, doncs, cada dia irà a visitar aquestes escales, no? I que en direm segures, i fins i tot, si s'escau, que puguin fer comprovacions de padró, etc.
David Coromina és graduat en Comunicació, Relacions Públiques, Administració i Direcció d'Empreses. En matèria política va ser el número 6 en la candidatura de Puigdemont a la Unió Europea i havia estat membre de Convergència Democràtica de Catalunya a la Garrotxa. També havia format part d'entitats com el Centre d'Iniciatives Turístiques. Olot Més també té previst fer llistes a dos pobles més de la comarca.
I un alcalde que vol repetir per tercera vegada és el de la Vall d'en Bas. L'actual alcalde del municipi aspira a un tercer mandat. Lluís Amat ha anunciat que es torna a presentar a les eleccions municipals, però ja ha avançat que al cap de 2 anys farà un pas al costat. Ho justifica dient que la Covid l'ha obligat a aturar durant 2 anys els projectes que ara vol acabar, mantenint el seu compromís d'estar en el càrrec només 8 anys.
Lluís Amat ha presentat la seva candidatura a les properes eleccions municipals sota les sigles de la Vall Plural. Com han fet en les anteriors convocatòries, s'està reunint amb veïns i sectors del municipi per tal de copsar les seves necessitats. Amat s'ha compromès a mantenir la seva oposició a la variant i, entre els seus projectes, ha destacat la creació de 2 noves comunitats energètiques a banda de la ja existent. Quan es va presentar per primera vegada, Lluís Amat es va comprometre a governar durant 2 mandats. El candidat a revalidar l'alcaldia justifica d'aquesta manera per què hi torna.
Jo hi seré 4 anys, és a dir, no fujo, és a dir, segueixo formant part de l'equip de govern si la gent ens fa confiança, i aleshores la idea és poder fer aquest relleu i acompanyar aquesta persona els altres 2 anys, però com a alcalde és una mica, són 2 anys també que ve a dir, escolta, ben 18, volem mantenir-ho, hi ha 2 anys de parèntesi que s'han parat, recuperem aquests 2 anys que no s'han pogut, que hem fet molta feina igualment, perquè hi ha moltes coses que no han pogut avançar, i després continua el projecte.
Lluís Amat no ha volgut pronunciar-se sobre qui serà el seu relleu.
D'aquí dos anys farem aquesta transició. Tenim relleu, tenim diverses possibilitats de relleu, a més, per sort, i aleshores ho hem d'acabar de treballar al llarg d'aquests dos anys.
En les darreres eleccions del 2019, la Vall Plural va obtenir 1.323 vots que es van convertir en els actuals 8 regidors i regidores del partit al capdavant de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. En les eleccions del 2015, el primer mandat de Mat, la Vall Plural va aconseguir 914 vots, un 53% del total. D'aquesta manera va trencar una hegemonia històrica convergent en aquest consistori.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest divendres. L'Ajuntament d'Olot qualifica d'intolerables els robatoris que van tenir lloc durant la festa de Sant Tomàs d'Aquino. El primer tinent d'alcalde, Stanis Vayreda, ha explicat que la policia local ja treballa per identificar els autors dels fets que, segons ha dit, no han de tornar-se a repetir. La festa dels estudiants es va celebrar ara fa just una setmana, divendres passat, al Firal Petit.
Durant la festa d'estudiants de Sant Tomàs d'Aquino, que es va celebrar divendres passat a Olot, malauradament no va regnar la calma en algun tram de la nit. Es van produir baralles i robatoris enmig d'un clima del que havia de ser una festa de diversió per als més joves. Uns actes que l'Ajuntament d'Olot ja ha posat en coneixement de la policia municipal. El primer tinent d'alcalde d'Olot és Stanis Vayreda.
Sembla que és intolerable que això pugui passar a la nostra ciutat, no ens agrada gens. Ho hem parlat amb la policia, la Mariona, la regidora de Seguretat, directament ha donat aquestes instruccions i esperem en els propers dies doncs, poder parlar tant amb els joves com amb els seus pares, perquè, com dic, no ens volem acostumar que a la ciutat d'Olot la gent no pugui sortir, els joves no puguin sortir, que els pares que tenim fills adolescents haguem d'estar intranquils. I, per tant, missatge de tolerància zero amb aquest tipus d'actituds.
Vayreda també ha remarcat que des de l'Ajuntament d'Olot s'han donat instruccions clares als cossos de seguretat per evitar que repeteixin aquests fets. La festa de Sant Tomàs d'Aquino es va celebrar al Firal Petit, zona que compta amb diverses càmeres de seguretat.
I ara marxem cap a Mieres. Els veïns i veïnes del municipi ja poden tornar a mirar l'hora del rellotge de l'església de Sant Pere i sentir el repic de les campanes. En els últims 6 mesos això no ha estat possible perquè el mecanisme del rellotge es va fer malbé. Des de l'Ajuntament van demanar al bisbat, que és el propietari de l'edifici, que ho arreglés, però davant la seva negativa l'Ajuntament ha decidit tirar pel dret i reparar-ho pel seu compte. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
A alguns pobles i ciutats de Catalunya, a veïns i turistes els molesta els repics de les campanes, però en altres indrets, com per exemple Mieres, aquest no és el cas. Ara el rellotge i les campanes funcionen amb normalitat, però durant l'estiu i la tardor no funcionaven. Els veïns del poble van demanar a l'Ajuntament que hi fessin alguna cosa i aquests van demanar als propietaris de l'edifici, al bisbat, que ho arreglessin. Però tal com explica l'alcalde, Enric Domènech, els hi van dir que no tenien recursos. Finalment ho ha assumit l'Ajuntament, en total 3.500 euros, una impressió que de fet no s'ha pogut realitzar fins fa poc perquè s'ha hagut de fer amb diners del pressupost del 2023.
Costa d'entendre quan veus les inversions que a vegades fan amb altres elements patrimonials, no? I tenim la sensació que els som una miqueta a la perifèria, que estem en terra de ningú, que és un patrimoni que a vegades valora més el poble que el propi bisbat. Vam insistir, les portes també se'ns van tancar ràpid, jo entenc que no es devien pensar, vull dir, devien pensar que pagaríem i callaríem, com deu fer la majoria d'ajuntaments, i per tant ja s'ha solucionat el problema. I aquí l'única diferència és que hem fet públic assumir aquesta despesa. Nosaltres no és tant per l'import, sinó pel fet de que pensàvem que no havíem de ser nosaltres qui assumíssim la despesa.
Des de l'Ajuntament també es queixen que l'estat de conservació de l'església i el cementiri no és l'adequat, i a tot això s'hi ha d'afegir el fet que l'església de Sant Pere ja només s'hi fa missa per la festa. Des de la pandèmia s'han quedat sense capellà, i ara totes les persones que volen anar a missa de diumenge s'han de desplaçar al santuari del Collell. Des de l'Ajuntament de Mieres asseguren que no han rebut cap més resposta per part del bisbat.
I de Mieres marxem ara cap a la Vall de Bianya perquè el farro s'ha consolidat com un producte a l'alça perquè és apte per celíacs. Aquest cap de setmana serà protagonista a la Fira de la Vall de Bianya on productors i experts mostraran les seves potencialitats. Ens en parla en Pere Uac.
El farro s'ha cultivat tradicionalment a la Garrotxa, sobretot a la vall de Bianya. Els productors de la comarca fa anys que reivindiquen aquest cereal. Ara està en auge, ja que, a diferència del blat, aquest és sense gluten. La Dolors Pedrosa és productora de farro.
Té una de molt principal per diferenciar el del blat, perquè penseu que és un dels pocs cereals, el blat de moro, que no té gluten. Recordem, o per la gent que potser recorda, tots els productes que no tenen gluten en aquest moment són, i per sempre són els de la gent que són celíaca, i n'hi ha molt pocs d'aquests productes.
Els restauradors asseguren que el farro és un producte molt versàtil que els permet jugar culinàriament. Se'n poden fer molts plats, el més tradicional és la sopa. Ho explica la Teresa Danés, propietària del bar Can Danés.
Podem arrebossar croquetes, podem arrebossar peix, carn, pollastre, llom, vedella, també a vegades la sopa de farro és potser el producte estrella, perquè és el que realment abans, fa molts anys, tots els avis en menjaven, farinetes, doncs tot això amb farro.
La Fira del Farro se celebra a la Vall de Bianya cada primer cap de setmana de febrer. Els visitants de la fira podran degustar diferents plats amb el farro com a protagonista i moltes altres activitats durant tot el cap de setmana.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
A l'antena dels 5 minuts més anem als esports. Només un es podrà il·lusionar. L'Olot i l'Ebre afronten una autèntica final per sortir del pou. El penúltim i el coer es trobaran diumenge a l'estadi municipal en un partit que suposarà el debut d'Albert Blázquez a la banqueta. Com que Íñigo Arriola no té el títol de tècnic, el club ha decidit que l'excapità sigui finalment el primer entrenador de la formació. Blázquez i Arriola entrenen amb tota la plantilla ja disponible. Ens ho explica en David Planella.
L'Olot és penúltim amb 14 punts i l'Ebre coer amb 12. Ja fa 7 jornades que tanquen la classificació de segona federació i que tots dos veuen la permanència molt lluny, els olotins a 8 punts i els aragonesos a 10. Ara es veuran les cares a l'estadi municipal d'Olot en un partit pràcticament a vida o mort, en què guanyar és una obligació.
Sí, jo entenc que es digui això, no? Que realment la situació és la que et porta que sigui una obligació, no? Però tots són una obligació. No faràs de res de guanyar l'Ebre i perdre Mestalla, o de perdre amb l'Ebre i guanyar el Mestalla, no? Al final és el mateix. Estarem allà mateix, pensem en només el partit del cap de setmana, 3 punts, després ja pensem en el següent, que serà una altra obligació, i 3 punts, i de 3 en 3, no mirar més enllà.
Ara ho sentim, qui es va posar davant dels micròfons en la prèvia de l'Olot Ebre va ser Albert Blázquez. A partir d'ara serà considerat el primer entrenador de l'equip. Íñigo Arriola no té el títol i el club vol evitar tenir problemes. Per això l'excapità, que sí que té el carnet d'entrenador, serà qui s'asseurà a la banqueta i qui donarà ordres durant els partits.
Bé, ara ja estic ficat, ja amb el nou rol, i res, a mirar de salvar-ho pues, des del lloc que toqui, no? Al final ens hem d'ajudar entre tots, se m'ha proposat això, jo dic que sí que al principi m'ho vaig tenir que pensar i va costar força fer aquest pas, perquè volia dir no jugar més aquest any, però bueno, el club m'ho va demanar, crec que així puc ajudar el club amb el que es necessita dins del club i endavant i a per totes.
Com a entrenador, Albert Blázquez diu que li agradaria que l'Olot tingués la pilota i que fos dominador dels partits, però el besaluenc entén que la situació a la classificació no hi ajuda. Reconeix que els jugadors ara necessiten confiança.
Amb aquesta situació doncs, entenc també el jugador doncs, que la pilota crema una miqueta més, que hi ha una mica més de nerviosisme i potser no et pots arriscar tant a jugar amb pilota, sobretot a camp propi. Però bueno, ens hem d'anar-ho traient mica en mica, aviam si els resultats també acompanyen i això farà que la gent es deixi anar una miqueta més i pugui donar el seu futbol que porta dins, que és molt bo, que jo estic cada dia amb ells i he entrenat amb ells tot l'any i sé el que és i a partir d'aquí doncs millorar tots i pujar una mica el nivell, no?
Segons Blázquez, el punt de la setmana passada al camp del líder ha reforçat la feina de l'equip, que ara espera arrodonir-la amb una victòria diumenge a l'estadi municipal. A davant, però, hi haurà un equip que també s'ha entrenat amb uns altres aires aquesta setmana. La jornada passada, l'Ebre va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga i Blázquez avisa que serà un rival difícil de superar, per molt que la classificació digui que va últim.
L'Ebre, els partits que ha perdut, em penso que no n'ha perdut cap per més de 2 gols, això ja et diu el què, no? Diu que si guanyes doncs t'ho ficaran complicat, i si vas perdent doncs t'ho ficaran encara més complicat perquè els empatis. És un equip que molt, molt consistent, molt, molt, molt junt, i que costa fer-los mal.
Per afrontar el partit de diumenge, Albert Blázquez i Íñigo Arriola recuperen Manel Busquets, que es va perdre el desplaçament a Terol per sanció, i tenen tota la plantilla disponible. L'Olot Ebre, corresponent a la tercera jornada de la segona volta, es disputarà aquest diumenge a l'Estadi Municipal d'Olot a 4:45 de la tarda, des d'una hora abans a Ràdio Olot. En paral·lel al partit, l'Olot i el Banc de Sang i Teixits col·locaran un punt de donació de sang en un autobús a l'exterior de l'estadi.
Més coses. L'equip de waterpolo del Club Natació Olot es juga la temporada aquest dissabte. Els olotins s'enfrontaran al Manresa, líder del grup, en un partit clau per aconseguir classificar-se pels play-off i pujar a segona estatal. No només val la victòria, sinó que l'Olot ha de guanyar per 2 gols o més per aprofitar Aniol el gol a Beraix.
La secció de waterpolo del Club Natació Olot afronta aquest dissabte el partit més important de la temporada. Els olotins són segons classificats amb 8 partits guanyats i un de perdut, precisament contra el rival d'aquest dissabte, el Manresa. A l'anada, l'Olot va perdre per 12-11 en un partit on els homes de Jan Ivern van aconseguir remuntar en diverses ocasions. Els dos equips arriben igualats de forces. El Manresa, per la seva banda, no ha perdut cap partit i visita l'Olot amb un enfrontament menys i amb una dinàmica clarament positiva després de guanyar per golejar del GEC. L'entrenador de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot reconeix la importància del partit d'aquest cap de setmana.
Bé, com tu dius, és probablement el partit més important de la temporada. Ells no han perdut cap partit, nosaltres l'únic partit que hem perdut va ser contra ells a casa seu. Arribem bé, els dos equips arriben bé, vull dir, fa moltes jornades que no perdem cap partit, que no perdem cap punt. Arribem pràcticament igualats de forces, que cada setmana es decidirà tot partit clau, i a partir d'aquí també hem d'intentar no fallar.
L'any passat l'Olot ja va assolir el playoff, tot i que es va quedar a les portes de pujar a segona estatal. La idea principal era, després de perdre a Manresa, a la primera volta jugar la tornada a Olot sense perdre cap partit. Els últims han fet els deures i Jan Ivern ja sap amb quin Manresa es trobarà.
Sí, sí, la veritat és que és un equip molt intens, és un equip molt complet, un bloc molt, molt compacte. Sí que és cert que potser no tenen grans individualitats, però com a equip són un bloc molt, molt potent. I a partir d'aquí nosaltres hem d'intentar contrarrestar les seves armes amb atac i estar sobretot molt, molt bé en defensa per intentar que hi hagi els mínims gols possibles i nosaltres a partir d'aquí puguem aconseguir la victòria.
Perquè la diferència de gols sigui favorable, els olotins han de doblegar el Manresa aconseguint la victòria per 2 gols o més. El partit començarà a 6:45 de la tarda a les instal·lacions del Club Natació Olot.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.